Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem el Converses, tot és una setmana doncs, molt estranya, amb ponts a per tot arreu i que molta gent està fora. Nosaltres, doncs, fidels als nostres oients, estem aquí per fer programa i per fer aquesta conversa avui amb el Germán González del Mundo Catalunya. Molt bona tarda, Germán.
Bona tarda.
Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Mari Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Mari Jesús.
Bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Albert Batlle. Molt bona tarda, senyor Batlle.
Què tal? Molt bona tarda.
Ell és el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona i també vicepresident de Units per Avançar. Gràcies per estar amb nosaltres aquesta setmana de pont. El senyor Batlle, que és un barceloní de la baixa, s'ha quedat aquí, a que tot funcioni bé a la ciutat i per ara va tot bé, que sí?
Això mateix, efectivament, algú ha d'aguantar la ciutat.
Molt bé. Escolti una cosa, senyor Batlle, estem a punt ja de tancar aquesta legislatura a l'Ajuntament de Barcelona, queden pocs mesos, estem en desembre, al maig, el 28 de maig, eleccions municipals. L'Ajuntament de Barcelona, que és, jo diria que és la seva casa des de sempre, no? Va començar políticament allí i continua aquí encara l'Ajuntament de Barcelona, tot i que ha passat per la Generalitat i d'altres responsabilitats. El que li deia, s'acaba la legislatura, arriben eleccions, el senyor Batlle té ganes de continuar. El veurem a les llistes que corresponen?
Encara continuo en condicions, haurem d'acabar de perfilar doncs, les característiques de la meva presència en les llistes i en l'Ajuntament, però si la meva voluntat és poder continuar. Però vaja, l'important en aquests moments és seguir governant. Estàvem comentant abans de començar aquest programa de que l'Ajuntament de Barcelona no para, inclús havent-hi eleccions. És a dir, les eleccions són l'últim diumenge de maig, però hem de continuar i, per tant, el govern de l'Ajuntament ha de continuar treballant fins que no es constitueixi un nou govern. La ciutat és suficientment complexa com perquè doncs, requereixi de l'atenció de tots plegats i, després, en primer lloc, dels seus governants.
Si continua les llistes de cara a les pròximes eleccions, si torna a entrar l'equip de govern, li agradaria mantenir la responsabilitat actual que té, això de la seguretat, del que vostè és un expert ja?
Home, a mi em van incorporar precisament a la llista municipal precisament per portar els temes de seguretat i en aquest és els que he desenvolupat aquest temps, jo no em sento còmode i ahir doncs, amb el que puc dir aportar una certa experiència i un modest coneixement, per tant em sento còmode amb una responsabilitat que ja podeu comprendre que no és especialment fàcil, però crec que les coses s'estan fent relativament bé. Jo crec que doncs, tenim ben orientats els diferents projectes que ens havíem imposat en l'any 2019 i efectivament queda molta feina per fer que probablement la podríem acabar de culminar en un proper període.
De quan va arribar, suposo que es van marcar uns objectius, ara que estem ja a la sortida d'aquest mandat, s'han complert tots els objectius, senyor Batlle?
S'han complert, jo crec que en part els més importants. El més important era, doncs, millorar la seguretat en la ciutat de Barcelona, que aquest era el tema bàsic. Evidentment encara tenim doncs, els índexs de percepció ciutadana en matèria de seguretat que ens han de preocupar, però la realitat objectiva és que s'ha produït un punt d'inflexió, però s'ha anat acompanyat també d'un millor dimensionament per part de les forces policials a Barcelona, tant per part de la Guàrdia Urbana com per part del cos de Mossos d'Esquadra, una bona col·laboració amb totes les policies, també en Guàrdia Civil i la Policia Nacional en l'exercici de les competències que tenen assignades. Per tant, jo crec que aquest és un tema que també hem millorat. Hem fet una remodelació important doncs, en l'estructura de direcció de la Guàrdia Urbana. El cos de la Guàrdia Urbana es troba en un bon moment i després hem de dir també de que ara estem ja en una cultura de govern de coalició a tot arreu i hem de dir que el govern de coalició de Barcelona, comparat amb el funcionament de governs de coalició tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya, ha funcionat raonablement bé i aquí hi ha un tema important que és el tema de la seguretat doncs, que també hi ha ajudat en aquest bon funcionament de la direcció de govern en l'Ajuntament.
No he tingut gaires interferències el senyor Batlle a l'hora de posar en marxa les seves directius i polítiques de seguretat.
Quan estàs en un govern de coalició ja saps perfectament que has de tenir molta flexibilitat. Jo he de dir que jo crec que l'he tingut, però també els meus interlocutors també l'han hagut de tenir. Partíem d'una situació en l'any 2019 que no té res a veure en relació a aquest tema a la que tenim, el que tenim ara. Per tant, doncs, m'he sentit còmode dintre del govern de coalició. Evidentment, cadascú doncs, amb les especificitats de polítiques de, cada, sí, sí, sí. de cadascú, però ja dic, comparem el funcionament del govern de coalició de Barcelona en relació a altres governs de coalició que estem veient al nostre entorn.
Ja. Vostè ha reivindicat amb força, jo crec que amb vehemència, que els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat els últims mesos, tot i que la percepció ciutadana a vegades no és aquesta. Què passa amb això? Aviam, què hi ha entre el que cauen els delictes, que vostè ho està dient un dia i un altre també, però en canvi la gent diu que, escolta,
els temes de percepció, ja deia aquell que no hi ha res més difícil de combatre que un prejudici. Hi ha realment una situació de percepció en els temes d'inseguretat i les enquestes continuen dient que la inseguretat és la principal preocupació del ciutadà de Barcelona. Jo sempre m'interrogo de dir de què parlem quan parlem de seguretat, perquè hi ha una part que és referida doncs, a haver patit un delicte, però després hi ha altres temes de caràcter molt més sutil. Aquí hem tingut d'aquests 4 anys de mandat municipal que haurem tingut, 2 hem estat sota la pandèmia amb tot el que això ha comportat d'afectació psicològica, econòmica, que això també doncs, influeix també en el tema de les percepcions de seguretat.
Ara, el procés, tot el que ha envoltat
evidentment,
el procés
hem tingut,
i tots els aldarulls.
Els aldarulls de la sentència del procés, hem tingut els aldarulls de la sentència del Pablo Hasél, és a dir que no ha sigut fàcil. Hem tingut 2 anys la Meridiana dia rere dia tallada amb la situació de malestar que tot això genera, a vegades un malestar difús i altres vegades doncs, un malestar ben patent. Però jo crec que sumat i restat doncs, la situació de la ciutat ha millorat. Ara, això, el que li han robat la cartera aquest dematí, no li expliquis. Per tant, tens el tema objectiu, que evidentment doncs, les dades objectives demostren que la seguretat ha millorat. No tan sols ha millorat, sinó que amb la comparativa que hem de fer amb altres grans ciutats d'Espanya ha millorat molt. És a dir, de les 4 grans ciutats d'Espanya que analitza sempre el Ministeri de l'Interior, que són Madrid, Barcelona, Sevilla i València, la que més ha baixat el nivell de delinqüència en relació a l'any 2019 ha sigut Barcelona. Ara, doncs està clar doncs, que continuem tenint aquests problemes, molts d'aquesta que en diem delinqüència de baixa intensitat, tot el tema dels furts, també hem de recordar que ha sigut des de Barcelona, on hem tingut un interès especial en la modificació del Codi Penal per corregir les disfuncions que hi havia per penalitzar aquesta multireincidència, doncs ho hem pogut fer i ho hem tirat endavant, i ha costat, i ha costat molt, perquè hem hagut de convèncer el Ministeri de Justícia, hem hagut de lluitar colze a colze amb el Ministeri de l'Interior, hem hagut d'establir una complicitat doncs, amb els agents socials, en el cas de concret de Barcelona, doncs, amb el mateix Col·legi d'Advocats, per aconseguir aquesta modificació de la legislació penal que combatés aquest element que tanta alarma ciutadana crea, com era el tema dels furs, que són furs que em dius petita delinqüència, però esclar, que li han robat la cartera, li han pres les targetes,
el rellotge, el que sigui,
efectivament, doncs això li pots dir que és petita delinqüència, perquè doncs és un tema doncs, que afecta de manera important a la seva vida.
Però en definitiva, escolti, i per què es magnifica tot el que passa a Barcelona? Bueno, quan hi ha un furt o un robatori de rellotge o el que sigui,
podríem posar un munt d'exemples de coses que passen fora de Barcelona i que passen pràcticament desapercebudes, i coses bastant menors que passen a Barcelona i que es magnifiquen fins a nivells extraordinaris. Posaré la més recent, el que va poder passar a la plaça d'Espanya i als voltants a la festa de la Mercè, que van ser fets molt concentrats en l'espai i en el temps, que va durar setmanes i setmanes i setmanes del que havia passat. Hem vist alguns fets la setmana passada, i ara no entraré tampoc en detall, que han passat en altres ciutats, i que això, escolti, surten 4 notícies i a partir d'aquí, efectivament, i un peu de nota. Bueno, això és una de les coses en les que també hem de lluitar, és a dir, tota la magnificació que hi ha de moltes coses que passen a Barcelona. Barcelona és una ciutat que competeix en el mercat de les grans ciutats, i aquí doncs, a vegades també s'utilitzen
estratègies determinades.
Barcelona competeix de manera molt important, per exemple, en un sector com és el turístic. Doncs, evidentment, doncs, donar una imatge de Barcelona com a ciutat insegura podria afectar amb això. Efectivament, no afecta, només fa falta passejar-se per Barcelona, no aquesta setmana, doncs, sinó durant el mes de novembre, i veure doncs, el nombre de turistes que venen aquí a Barcelona, el grau d'acceptació del visitant respecte a la qualitat integral de la ciutat, que aquest que és un tema que hem de posar en valor. A vegades tinc la impressió que ens falta una miqueta d'autoestima.
Molt bé. Germán, sí, i Maria Jesús.
Arrel d'això del que comentava, crec potser que hi ha una espècie de campanya contra Barcelona, contra la imatge de Barcelona?
Sí, sí, ho hem dit moltes vegades, un tema aquest d'afectar la reputació, d'intentar magnificar moltes de les que coses que passen a Barcelona, que són les mateixes coses, i a vegades amb molta menys intensitat de que passen amb altres grans ciutats. I ara no posaré exemples perquè alguns doncs, són, diríem, molt cruels, no? Però sí que hi ha coses que han passat a ciutats importants i tal, que això que dèiem ara, potser només mereixen un peu de pàgina i que, en canvi, aquí a Barcelona es maximitza molt. Però això també ho hem de pensar, ho hem de plantejar com un estímul, com un repte també per millorar el nostre funcionament. I crec que aquí a Barcelona, doncs, en aquests moments hi ha una bona actuació per part de la policia. També hem establert mecanismes de col·laboració que fins ara potser no funcionaven del tot, com és, per exemple, amb la Fiscalia i amb la mateixa Judicatura. Hem parlat doncs, d'aquestes modificacions que s'han produït de la legislació penal, impulsades en gran part per la pròpia ciutat. És a dir, el tema aquest de la multireincidència, i em sembla que els que hem donat més la llauna hem estat des de Barcelona. Ja m'he entrevistat dues vegades amb el secretari d'Estat de Seguretat, m'he entrevistat una vegada amb el ministre, he anat de la mà del Col·legi d'Advocats, hem anat de la mà de Foment del Treball, i he de dir que estàvem pràcticament sols en l'impuls d'aquestes modificacions, que finalment les hem aconseguit, i els resultats de les quals veurem també quan començaran a ser patents.
Perquè de vegades sembla aquesta sensació de que estem molt sols a Barcelona, que a vegades a Barcelona ens hem de necessitar entre nosaltres mateixos per demostrar el que hi ha a la ciutat, el que demostra la ciutat, el que es viu a la ciutat, quan des d'altres cantons es reivindica altres coses, i des dels barcelonins a vegades, o des de l'administració barcelonina en aquest cas, no fa suficient, o a vegades sembla que deixa molt sol segons quines percepcions de la gent.
Bueno, aquest és, efectivament, és una de les grandeses de Barcelona. Barcelona és una gran ciutat, i per tant doncs això doncs té elements molt positius, però a vegades també genera dinàmiques de focus no desitjats que amb els quals hem d'integrar en l'anàlisi de tot el que passa. Està clar que el que passa a Barcelona té una transcendència que no té el que pugui passar en una altra ciutat. Jo m'he trobat allò de dir, escolta, sembla mentida una pobra caixera o una pobra d'un bingo que ha sigut matada, i li has de dir en aquest cas un col·lega vostre, dic, miri, això que m'està explicant vostè va passar a Tortosa, li enviaré un mapa perquè s'ubiqui vostè on està Tortosa, que està pràcticament a 200 quilòmetres al sud de Barcelona, però tot al final ho acaben carregant sobre Barcelona. Però vaja, escolta, això és un fet que hem d'integrar i que ens ha de preocupar lo just. El que hem de fer, en tot cas, això ha de ser, repeteixo, com un estímul per millorar el funcionament, en aquest cas, del sistema de seguretat, de la mateixa manera que hem de millorar doncs, altres sistemes, altres elements del propi funcionament de la ciutat.
Vinga, Maria Jesús.
Seguim amb el tema de percepció, d'imatge, el que deia el Germán. Qui està interessat en donar la imatge de que Barcelona és una ciutat insegura? Abans dèiem, no, quan és l'estiu Gran Bretanya, no? Sempre dèiem, no, Reino Unido, sempre la competència que tenem con ells les interessa. Hi ha partits que estan jugant amb això, ara que venen eleccions, i si això preocupa als responsables de la seguretat de cara a la campanya electoral?
Home, que hi ha partits de la por, i no refereixo a sigles concretes, sinó que hi ha col·lectius que tenen una certa intenció per enfonsar la reputació de Barcelona, és una evidència, i això que dèiem ara fa un moment, no?, de la magnificació de qualsevol incident que passa a Barcelona. És un tema que ens preocupa i que hem denunciat, i espero doncs també que jo crec que la ciutadania també ho està integrant, en el sentit, l'altre dia estava explicant un amic meu que té una germana seva de Sevilla i que venia cap aquí a Barcelona, i li deia als amics, i vas a ir a Barcelona? I deia, però escolti, què passa a Barcelona? Passegeu, sortiu al carrer aquesta setmana mateix, passegem-nos per qualsevol dels espais de Barcelona. Barcelona no té àrees prohibides com tenen altres ciutats. Es podem anar. Pot haver-hi una conflictivitat determinada en un barri, en un altre, puntualment pot haver-hi doncs, un índex d'inseguretat en una zona concreta.
Ara que diu això, hi ha gent que diu que no es pot entrar al Raval.
No és veritat.
Això és veritat?
No? No és veritat. No és veritat. A veure, això crec que més és una ofensa pels propis veïns del Raval. Evidentment que en el Raval tenim un problema, i l'hem sigut els primers a denunciar-lo. I vam fer una junta de seguretat ara fa un mes en el que vam demanar a la Fiscalia i a la Judicatura que ens ajudessin en les mesures que estem emprenent. I vam demanar al Departament d'Interior que reforcés la presència policial. I efectivament, en el Raval tenim un problema. Tenim un problema, però com tenen... També he de dir que el Raval té unes característiques que, doncs, a veure, nosaltres no tenim perifèries prohibides. Aquí no existeixen les perifèries que puguin haver-hi a grans ciutats, a París, a Brussel·les, inclús a Madrid, hi ha la Canyada Real. No, això no ho tenim aquí a Barcelona. El que passa és que tenim aspectes especialment sensibles, concretament al centre. El Raval és un espai pel qual un gran nombre de barcelonins hi transiten diàriament, la qual cosa és la primera demostració de que efectivament en el Raval s'hi pot anar. Però el que passa en el Raval també doncs, té una transcendència perquè està en el cor, de la ciutat. Jo crec que s'està treballant, s'ha de treballar bé, perquè jo crec que el Raval necessita un abordatge integral de problemàtiques socials, urbanístiques, també evidentment el camp de la seguretat, i aquest és un dels reptes que de cara al futur tenim, i a més és un tema que jo personalment vaig anunciar ja doncs, des de fa anys, és a dir, nosaltres el Raval hem de tenir-hi una atenció especial, primer perquè és el cor de la ciutat i perquè a més és un barri que té deficiències importants des d'aquest punt de vista, des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista social, des del punt de vista de les polítiques d'integració que es puguin realitzar, però és un gran barri i a més amb una gent molt orgullosa de la seva pertenència. Fa un mes estrenàvem aquesta obra La gata perduda, que és una cosa que ens hauria d'omplir d'orgull com a barcelonins, no? Una òpera representada en el cor del Raval, perquè no oblidem que el Liceu està en el cor del Raval, i a més amb un nombre important d'artistes que eren gent del Raval, i havies de veure tu doncs, alguns d'ells que possiblement era la primera vegada que entraven al Liceu, l'orgull i l'emoció que traspoaven. Doncs això és un tema, diríem, que ens ha d'enorgullir, i per tant, dius, del Raval, jo convido a passejar el Raval, a ocupar-lo, perquè també és la manera de garantir, de millorar els elements de seguretat, i una cosa que ben segur ens agrairà la ciutadania. Ara fa pocs dies, no?, vam veure el partit de Marroc-Espanya. Hi ha una important colònia doncs, marroquí en el Raval. Va ser un orgull també com a barcelonins, perquè no deixen de ser barcelonins, veure de quina manera aquesta gent va disfrutar. Que no hem els dits, perquè encara queda molt mundial.
Queda mundial, no?
L'endemà vaig tenir l'impuls de trucar en el cònsol general del Marroc i dir-li, escolti, el vull felicitar per dues coses. Primer, perquè hem guanyat un partit. I segon, pel comportament exemplar de la seva ficció. Bueno, són temes que, per exemple, ni un gram d'alcohol. Aquestes coses, aquestes celebracions, que al final acaba també amb el botellot i amb botelles trencades i tal, escolti, va haver-hi foc, alegria, evidentment sempre hi ha algú que es passa i tal, però dic, per lo general, i una part important d'aquesta alegria venia del Raval. I per tant, que el Raval és un barri prohibit, ni parlar-ne.
Vull dir que no tots els problemes del Raval s'acaben amb més presència policial a les carres del Raval, no?
No, efectivament. Aquest és un dels temes, jo he dit per això, tenim problemes urbanístics.
Els veïns reclamen més presència policial,
jo crec que aquí va haver-hi
els narcopisos, la prostitució...
Jo crec que hem de recuperar una miqueta l'esperit del que va ser Foment de Ciutat Vella en el seu moment, que això doncs, no oblidem, que van tirar endavant els alcaldes Maragall i Clos, i després va continuar, i malauradament després aquesta és una experiència que després es va anar diluint i que hem de recuperar. Jo crec que hem de... d'un instrument d'actuació integral en el Raval ens fa falta, des del punt de vista, ja dic, del punt de vista social i des del punt de vista urbanístic i lògicament també des del punt de vista de la seguretat. Hi ha hagut aquest combat contra els narcopisos que jo crec que, doncs, que està donant resultats efectivament, i evidentment la guàrdia l'hem de tenir sempre alta. Al Raval tenim problemes que hem d'afrontar.
Molt bé. Valero, vinga.
Sí, jo volia preguntar-li, la sensació de seguretat és diferent segons si ets home i dona, si és la nit, segons quines zones, si hi ha llum al carrer, efectivament és multivalent, no? Però el que està clar és que avui en dia la ciutat de Barcelona sense la seva àrea metropolitana no té sentit, no? Perquè no acaba la Riera Blanca i diguéssim la frontera, per exemple, amb Hospitalet, que una cera... bueno, és que la ciutat de Barcelona comparteix allò vies amb els seus veïns. Per tant, és la ciutat metropolitana. Llavors, per combatre, diguéssim, o a garantir la seguretat metropolitana, per nosaltres, jo, per exemple, estic constantment cada dia passant de municipi a municipi, perquè em veig per Barcelona, vaig al Baix Llobregat, etcètera, etcètera. No ha d'haver-hi una coordinació, per exemple, el vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, està promocionant molt una aplicació que van inventar ells a Cornellà i que es veu que hi ha 13 municipis, una aplicació ciutadana per posar en alerta, no? Allò, alertes tempranes de situacions problemàtiques. Barcelona comparteix aquesta preocupació, s'aplica també aquesta aplicació. Què passa amb els delinqüents quan passen, diguéssim, d'una acera a l'altra de la Riera Blanca?
No, està clar que aquí, no només en temes de seguretat, ni principalment en temes de seguretat, està claríssim que una problemàtica de la conurbació de Barcelona o es tracta a nivell metropolità o no té massa sentit, i per tant doncs aquí hem de recuperar institucions potents des del punt de vista metropolità, i també ho podem fer des del punt de vista de l'urbanisme, des del punt de vista fonamental de la mobilitat, però està clar que aquest és un dels temes que com a país hem de fer un abordatge. En el seu moment, l'any 87, el president Pujol es va carregar l'àrea metropolitana amb les lleis d'ordenació territorial, que va ser un autèntic disbarat que ara es demostra, i en canvi això hem d'intentar recuperar aquesta mena de govern metropolità, que ben es pot fer, a més, d'una manera quasi confederal, no fa falta ni fer cridar el centralisme barceloní, perquè afortunadament hem creat una estructura de govern en l'àrea metropolitana en què hi ha el policentrisme, hem creat uns nuclis urbans potents, amb una dignitat urbanística i social. Vas a Gavà, vas a Castelldefels, vas a Viladecans, vas a Sant Boi, són ciutats d'una altíssima qualitat, però necessita algú que lligui la maionesa de totes aquestes diverses realitats, i d'una manera molt important amb el tema de la seguretat. Jo sempre he defensat, des del punt de vista del que és la meva responsabilitat en temes de seguretat, una seguretat metropolitana que necessàriament ha de pilotar el cos de Mossos d'Esquadra, que és la policia integral en el territori. Tenim un conjunt de policies locals, i jo ja he dit que des del punt de vista del que és Barcelona estem disposats a col·laborar lleialment, com sempre fem, doncs amb aquest projecte de seguretat integral. Primer a Barcelona, que a Barcelona doncs hi ha una bona col·laboració a nivell operatiu amb el cos de Mossos d'Esquadra, però crec que aquesta col·laboració l'hauríem d'extendre també a nivell metropolità. Llavors, hi ha experiències doncs que funcionen, aquí n'ha explicat una, que és la que es promocionava doncs des de l'Ajuntament de Cornellà, n'hi ha d'altres, però jo el que demano és que tota aquesta política de seguretat la coordini qui l'ha de coordinar, que és el qui té competències en matèria integral de seguretat, que és el Departament d'Interior del cos de Mossos d'Esquadra.
En tot cas, no seria partidari de la creació d'una policia metropolitana, senyor Batlle?
Ja la tenim, és el cos de Mossos d'Esquadra, i és la suma del cos de Mossos d'Esquadra i de les diferents policies locals. Aquesta és la nostra policia metropolitana.
Sobre això, en una entrevista amb el Ramon Espadale a Crònica Global es deia, posava d'exemple, quan hi ha el Mobile, clar, és una zona limítrofe entre Hospitalet i Barcelona, i el Primavera Sound amb Sant Adrià. Quan hi ha espectacles o aconteixements així massius, es provoca alguna disfunció? L'experiència dona a entendre que això s'ha de millorar? No, que jo recordi no passar, bueno, que jo recordi no passar
no,
res,
no però no passa res, però hi ha algunes petites disfuncions, per exemple la mateixa ordenació de la circulació a la ronda, doncs clar, la ronda passa per un, ara no sé quants municipis, però passa per molts municipis, passa per Barcelona, passa per Sant Adrià, passa per Santa Coloma, passa per Esplugues, passa per Hospitalet, passa pel Prat, passa per Badalona també, i per tant està clar que necessitem aquest element de coordinació, que la pràctica funciona perquè tots som bons professionals i que després també tenim aquest esperit llatí que som capaços d'afrontar la improvisació i fer-ho amb èxit. Això doncs en altres països la gent és més quadriculada, aquí tenim aquesta capacitat d'adaptació en aquest tipus de circumstàncies, però seria molt millor que tot això ho poguéssim endreçar. Estic absolutament d'acord amb la reflexió que feia el meu company Ramon Espadaler.
El que passa és que mai no sempre hi ha hagut aquesta bona coordinació entre policial a Barcelona, a les metropolitanes i a Barcelona la ciutat. Recordo que fa 4 o 5 anys, abans que vostès agafessin la responsabilitat, hi havia més complexitat en les relacions entre l'Urbana i Mossos, que ara s'ha normalitzat moltíssim. Realment recordo de l'operació que aquella que heu fet del tema del Top Manta al litoral, amb la policia portuària també.
Aquests dispositius funcionen, perquè hi ha dispositius puntuals
automàtiques,
creuem els dits, perquè això és un tema que no hem de baixar mai la guàrdia, però està claríssim i que ha funcionat. Ja dic que a nivell hi han millorat molt els elements de coordinació, però hi ha una cosa que és més àmplia, que és el tema de la seguretat metropolitana des del punt de vista més integral, i deixant a banda fenòmens puntuals com el que apuntava del Tom Manta, que requereixen d'aquest element de coordinació, i en aquí menys personalment, jo he dit sempre que aquí no vull cap altre protagonisme que el de posar-me a disposició de qui té la responsabilitat integral en matèria de seguretat, que és el cos de Mossos d'Esquadra. A més, tinc l'avantatge d'haver estat director general de la policia, per tant, no tinc cap problema de competència mal entesa. Per tant, doncs, escolta, estarem disposats a posar-nos a disposició del cos de Mossos d'Esquadra quan el cos de Mossos d'Esquadra doncs, considera que s'ha de fer aquesta coordinació metropolitana, que evidentment avui per avui no acaba de funcionar, entre altres coses per la pròpia història del desplegament del cos de Mossos d'Esquadra. Penseu que el cos de Mossos d'Esquadra es va desplegant del conjunt del territori i es va deixar molt fins a última hora el desplegament a Barcelona, precisament per la complexitat. Doncs jo crec que ara podíem estar donar un pas més endavant. L'estructura territorial que té actualment el cos de Mossos d'Esquadra és la millor. Bueno, és un tema allò per debatre-ho, i també diria que en aquests moments potser tampoc és el millor moment donant la complexitat de la situació política en el país. Però des del punt de vista de l'actual govern municipal, doncs estaríem disposats doncs, a col·laborar i a fer tots els possibles perquè aquesta coordinació pogués millorar.
Al final de la pandèmia, dels anys que hem estat tots tancats a casa pràcticament, alguns diuen que alguna gent ha sortit més violenta després de la pandèmia. Ho dic sobretot per això de les navalles, que estan corrigents per Barcelona i per altres punts. No? Aquesta cultura d'anar amb una navalla sempre a sobre i fets puntuals, no? Potser algú que et dona un cop de colze i no reacciones intentant solventar amb tranquil·litat, sinó que el que porta la navalla l'agafa i punxa, no? Vull dir, jo no sé si ha sortit individualment una mica més gent violentada, gent violenta després de la pandèmia.
Jo no ho atribuiria tant potser a la pandèmia, sinó evidentment aquí hem tingut les situacions de confinament.
De confinament, està tancat a casa
hi ha un
dos
grau
anys,
de,
no?
Això és cert, hi ha un grau d'irritació
excessiu.
Efectivament, vostè diu excessiu, no sé si... Però en tot cas... és evident, evidentment hem de fer una crida a la cultura de la autoresponsabilitat i sobretot de l'autocontenció, i està clar que hi ha fenòmens que ens poden preocupar. Escolti, vam veure cosa tan terrible de fa una setmana, doncs un nano ajusticiat en un carrer, en un barri de Madrid. Per què passen aquestes coses, no? Per tant, hem de buscar els orígens del per què hi ha això i, per tant, doncs, evidentment, també combatre-ho, ja no des del punt de vista policial, sinó des del punt de vista educatiu, de les nostres polítiques de joventut, en fi, de les nostres polítiques socials, està clar, per fer front a aquest tipus de problemàtica. Però està clar, evidentment, de la pandèmia han sortit tots molt tocats, una mica com a societat, doncs s'ha patit molt durant aquests dos últims anys i això ha deixat cicatrius que mirem de quina manera fem que cicatritzin.
Valera, volies
fer algun apunt? Amb la qüestió de la mobilitat, també des d'una perspectiva metropolitana, perquè clar, la mobilitat en Barcelona, o sigui, dins de Barcelona és molt fàcil perquè té transport públic de totes les característiques, no? Bus, metro, tramvia, vull dir, no és necessari agafar el cotxe a la ciutat de Barcelona. Però hi ha, segons dades del RAC, 500.000 de ciutadans de l'àrea metropolitana, fonamentalment, que entren i surten cada dia, no? per anar a treballar, a estudiar, al metge, a l'advocat... La pregunta és, ha renunciat Barcelona a ser capital de Catalunya en el sentit de la mobilitat amb aquesta lluita contra el cotxe privat que ha establert l'alcaldessa Colau?
Bueno, aquí tornem a tornar una altra vegada el tema aquest de l'abordatge, i en aquest ja ni tan sols metropolità, sinó que aquí el tema de la mobilitat hem de fer un abordatge com a mínim de caràcter regional, és el que diem la regió metropolitana de Barcelona, que va més enllà de lo que és l'àrea metropolitana. Aquí tenim tres corones. Jo crec que Barcelona té un bon sistema de mobilitat interna com a ciutat, és a dir, tenim un bon sistema de transport públic, tant de metro com d'autobusos. Tenim ja greus dèficits en el transport metropolità i un desastre pel que fa referència al transport regional i bàsicament en el tema de l'accessibilitat a la ciutat a través del transport públic. Bueno, aquest és un tema que ens ha d'interpel·lar i que evidentment supera molt les competències i la capacitat d'avui per avui de la pròpia ciutat de Barcelona. Aquí hem de fer una aposta primer pel transport públic. Per tant, vol dir que les infraestructures de transport públic han de millorar i després també fer una reflexió sobre de com ens movem en l'àmbit regional. Per exemple, doncs aquestes grans ciutats ho tenen bastant més solucionat. A Londres aquest tema no es produeix, no perquè Londres no tingui un problema de congestió de trànsit, perquè hi ha un bon sistema de transport des de l'entorn metropolità del Gran Londres fins a la City, cosa que aquí no ens passa, i per tant aquí hem de veure de quina manera això ho afrontem. Jo sóc més partidari de park and rides en origen que no de park and rides en la ciutat de Barcelona, per tant hauríem de buscar 8-10 localitzacions en l'entorn metropolità de Barcelona on que hi haguessin aparcaments on la gent pogués deixar el seu vehicle i després traslladar-se amb transport públic a la ciutat de Barcelona. Ara, per on falla l'equació? Doncs el transport públic d'accés a Barcelona és molt dificultós i això provoca aquest tipus de disfuncions. Jo crec que hi ha algun tema que ja el tenim, penso jo, interioritzat, que tu no pots pretendre anar amb cotxe fins a la catedral, però està clar que això que dèieu vosaltres, que hi ha molta gent que es desplaça forçosament en transport privat a la ciutat de Barcelona, que hem de buscar-li algun tipus de solució mentre no siguem capaços de garantir una bona xarxa de transport públic. Aquest és un dels reptes de futur que tenim, està clar.
Falla la cultura del transport? O sigui, el barceloní té poca cultura del transport públic?
A veure, jo crec que el barceloní, jo crec que sí que la té. Jo crec que el barceloní té una bona xarxa de metro, té una bona xarxa d'autobusos, però això serveix pels 98 quilòmetres quadrats de la ciutat de Barcelona. El que deia abans el company, de dir, escolta, bueno, sí, hi ha el mig milió que es desplacen d'altres zones, evidentment aquests tenen moltíssima més dificultat. I això té una solució, potser buscant algun tema d'ajustament de lo que és la mobilitat interna de Barcelona, però hi ha un tema que hem d'abordar de manera important, que és el tema del transport públic, començant per la infraestructura bàsica que tenim en aquests moments, que va pas de Tortuga, que és la línia 9, perquè estic que estem parlant molt del tema de Rodalies, però tenim una cosa que depèn ja directament d'aquí de Catalunya i de les autoritats del transport tant de l'àrea metropolitana com de l'Ajuntament de Barcelona, com fonamentalment de la Generalitat, que és acabar aquesta gran infraestructura que evidentment milloraria molt la connectivitat a la nostra ciutat. I després tenim el tema aquest, doncs, efectivament, doncs, un sistema de Rodalies que és una catàstrofe, diguem-ho així, deixem-nos d'eufemismes, i hem vist la setmana passada a Montcada, que és absolutament inadmissible, que encara estiguem doncs, amb aquestes històries i buscant excuses, però clar, doncs, evidentment, un tema d'una infraestructura ferroviària no l'arregles en dos dies, perquè portem dèficits de fa molts i molts anys. Però quan més aviat ens hi posem, més aviat ho solucionarem.
El traspàs, com reclama la Generalitat, tampoc seria la solució miraculosa per acabar amb els retards.
És que Rodalies ja està traspassada des de l'època del tripartit. Formalment ja va ser traspassada.
Doncs la setmana passada el senyor Aragonès, el president, deia
està clar, és que està clar. Ja veus, el traspàs no vol dir qui ho té. Home, vol dir tant el finançament, tot plegat.
I les vies.
I després també ser conscients també que jo sempre dic que Barcelona és mitja ciutat. Vull dir, mitja ciutat en el sentit que tenim un límit que és el mar. I després també tenim els condicionants de l'orografia de Barcelona, tot el que és
la muntanya,
la serra de Collserola i la serra del litoral. Per cert, és dir, hi ha ciutats, París, o pateix Londres, Madrid, que hi ha circunvalacions continuades. Barcelona han de ser semicircunvalacions, semicercles.
Les limitacions de Barcelona són
aquestes limitacions.
Molt
i això bàsicament només es pot s'ha de solucionar bàsicament a través de transport públic, perquè sempre podràs anar en el col·lapse. I està clar que hem de buscar també alguns elements de correcció que evitin determinades disfuncions que es produeixen actualment.
Bona part de la solució seria això, els pàrquings d'usosoris
a inici,
Granollers, Sabadell, Terrassa, o sigui, un segon, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Magius Cañizares, Germán González i el Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Albert Valle, que és el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident d'Units per Avançar. No ens oblidem d'aquest càrrec,
No? I tant.
I el càrrec, precisament, del grup polític al que pertany, li vull preguntar com a vicepresident. Hem parlat d'aspectes metropolitans de seguretat, metropolitans de mobilitat, per tant, el concepte, el marc mental metropolità és molt important. S'hauria de fer elecció directa per part dels ciutadans per a aquest, diguéssim, organisme que controlés no només l'urbanisme i les escombreries, sinó també la seguretat, la mobilitat, etc.
Jo crec que un govern metropolità no necessàriament ha de ser un govern d'elecció directa, sinó que he parlat d'un sistema confederal, és a dir, d'un sistema... Jo crec que en algun aspecte això ha funcionat, perquè hem evitat a Barcelona el que és la suburbialització de la perifèria. compara amb alguna altra ciutat. Aquí no tenim els suburbis que tenen a París, tenen, inclús a Madrid. I Barcelona, aquí hem fet el policentrisme de nuclis importants i d'una gran qualitat arreu. I això ha funcionat. Tenim uns ajuntaments potents, amb uns governs municipals que funcionen, amb un sentiment de pertinença de la ciutadania respecte al seu municipi, i això funciona. El que fa és un element de coordinació, possiblement amb determinades tipus de política, bàsicament amb els temes, aquí han sortit el tema d'urbanisme, el tema de mobilitat i el tema de seguretat, són tres temes, després evidentment tots els temes de determinats serveis, els serveis d'eliminació de residus, etc. Però això pot funcionar a través d'un govern metropolità, però aquest govern metropolità amb una base confederal, no necessàriament amb una base electiva, que encara acabaria de multiplicar els nivells d'administració, i això em sembla que tampoc no és convenient.
Parlant de càrrecs, és una curiositat, no és una cosa, no crec que sigui la solució. Alguna vegada veurem un conseller d'Interior que sigui Mosso d'Esquadra, per exemple? No sé, si m'ocorre.
Bueno, jo crec que bé, hi ha una que és la direcció política i després la direcció operativa. Jo crec que tots els països es produeix aquest fet, és a dir, tots els ministres d'Interior són càrrecs polítics i després tenen l'equivalent en l'operativa, que són comandaments. El que hem d'evitar que no hi hagin interferències indegudes, que ni els polítics facin de policia ni que els policies facin de polítics.
Aquest això ha passat a Catalunya?
Bueno, jo crec que dic amb sinceritat, crec que no. Podria passar, però avui per avui, escolta, els errors cadascú, els operatius han comès els seus, els polítics han comès els seus, però per interferències entre el poder polític i el poder i l'operatiu no se n'han produït i en tot cas no han sigut especialment catastròfics. Una altra cosa, i a més aquest és un debat que està en el carrer, clar, és la crisi que s'ha provocat doncs en determinades intervencions del poder polític que han afectat en l'estructura operativa. Però en aquest cas dic que afortunadament crec jo de que la resiliència, no m'agrada aquesta paraula, però vull dir la capacitat d'adaptació dels cossos policials és bona, i crec que Catalunya està ben servida des del punt de vista operatiu per les policies que hi operen. Hem parlat de Mossos d'Esquadra, hem parlat de la Guàrdia Urbana en el cas de Barcelona i per extensió doncs, el conjunt de les policies locals, però també vull posar molt en valor el paper que continua jugant i que ha de seguir jugant la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en l'exercici de les competències que tenen establertes cada un d'aquests cossos. I una bona coordinació. Jo en aquest cas doncs, em felicito de la lleialtat que tenim entre tots plegats. Mira, aquí hi ha un tema que ja és notícia d'avui, no? Que és la presència de l'alcaldessa de Barcelona a Ucraïna, evidentment és un viatge complex que l'hem pogut organitzar amb la cooperació doncs, de les autoritats del Ministeri d'Assumptes Exteriors, però també del Ministeri d'Interior, vull dir, la relació que hi ha hagut amb les els agregats de seguretat de les diferents ambaixades, doncs ha sigut absolutament modèlic, com ha de ser, com no pot deixar de ser.
Senyor Batlle, vostè que és un barceloní de tota la vida, li pregunto per com veu aquest desmuntatge que s'està fent de l'Eixample, amb aquesta superilla? S'està encarregant el Pla Cerdà?
Bueno, a veure, jo no crec que... Barcelona resisteix tot.
Però aquelles cantonades funcionaven tan bé.
A veure, hi ha alguns aspectes que, evidentment, a més l'altre dia...
Vostè s'ha passat pel carrer, el Consell de Cent.
Home, i tant, hi passo cada dia, perquè jo vaig caminant cada dia des de casa meva, que és al costat del Mercat de Galbany, en ple Sant Gervasi, fins a l'Ajuntament. I vaig parlar amb la Catalunya, evidentment, he de creuar...
Però fa una mica de pena veure com s'està quedant.
Em sembla que ho comentàvem abans, no sé si en el decurs de la conversa ha sortit també. Jo recordo quan l'alcalde Socies va peatonalitzar els carrers Santana i Comtal. Va haver-hi un daltabaix. Això serà un desastre i tal. Bueno, ara vostè vagi als comerciants de Comtal i de Santana i els dic que els hi tornem a posar els cotxes pel mig. Per tant, deixem que això també faci el seu procés. L'altre dia el primer tinent d'alcalde ho deia i comparteixo totalment. Deia, escolta, potser el que ens convé ara és parar, veure, i llavors a partir d'aquí... fer els ajustaments que considerin oportuns. Jo crec que sí que convé un procés de reflexió d'aquesta primera fase de la implantació d'aquest sistema de mobilitat i d'urbanisme en el centre de la ciutat, veure què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat i de cara al futur com això ho ordenem. I sóc un defensor doncs, de la política dels xamfrans que hi havia en el seu moment, perquè era un sistema que drenava molt bé.
Es podia pacificar sense tocar els xamfrans.
Continua havent-hi xamfrans. El que passa, ara Repeteixo, jo crec que el que va dir en Collboni, i que jo subscric totalment, de dir, bueno, hem fet el que hem fet aquí, ara no estarem fent de Penélope i estan teixint i desteixint tot el sant dia. Mirem com ha anat això, jo soc més partidari de fer una pausa, de fer una avaluació i a partir d'aquí corregir els elements que corresponguin i a partir d'aquí dissenyar doncs, de cara al futur com ho volem fer.
No hi ha hagut manera de poder aturar, no?
És que tampoc hi havia voluntat, tampoc es tractava d'aturar. Evidentment,
o de reformular.
En el món tot es basa en el principi aquest de prova-error. Sí, sí. Primer hi ha coses que no saps si funcionaran fins que no les poses en funcionament. Llavors, a partir d'aquí, sí, has de buscar els elements de correcció. Pel que li deia, Barcelona és una grandíssima ciutat que, a més, té una capacitat d'adaptació inclús per corregir les coses que no funcionen. Mira, la prosa és la plaça de les Glòries, que la portem fent i desfent des de fa un segle i mig.
Saps per un llibre.
I, bueno, sí. Potser he posat el cas...
Passant de tot allí,
potser, potser he posat el cas més extrem, però bueno, de totes maneres, malgrat tot això, doncs, continua funcionant la ciutat i continua,
sí, no?
I continua funcionant.
Ho aguanta tot
perquè
Barcelona.
Repeteixo,
hasta no, la senyora perquè, Colau.
No, tenim una ciutat, tenim una gran ciutat de la qual jo crec que precisament si alguna cosa ens falta en algun moment és una miqueta d'autoestima. I com vostè ha dit que jo sóc un barceloní de cap a peu,
tota
em sento molt orgullós de la ciutat de la qual en sóc fill, en la qual treballo.
Vinga, més.
Jo el que volia preguntar-li és que arrel de la mobilitat Barcelona ha fet una aposta molt important per carril bici, però una mica ha oblidat les motos. Han pensat, vostès han fet algun tipus d'actuació pel tema de carril moto, per exemple?
Ara m'agrada, és que jo vaig amb moto.
Va. Mira, doncs...
I ens queda una...
El dilluns fem el...
I els patinets,
Els patinets. El 28è Fòrum de Seguretat Viària a Barcelona. El fem el dilluns que ve, convido. El fem aquí a Caixa Fòrum. I aquest any, precisament, el dediquem a la moto. Que és un vehicle absolutament imprescindible en la mobilitat de Barcelona, és un vehicle que la ciutat de Barcelona l'afavoreix perquè tenim un clima que no té ni París ni Roma, perdó, ni París ni Madrid, i que per tant és un transport absolutament imprescindible. Penses només que totes aquestes motos que circulen per Barcelona, doncs la gent és o en cotxe, inclús també podríem arribar a col·lapsar inclús el transport públic, no? Per tant, és una mobilitat que hem d'afavorir, però hem d'afavorir d'una manera sostenible i també segura, eh? I suposo doncs, que el debat que hi haurà aquests dies en el Fòrum de Seguretat Viària també ens ajudarà doncs, a veure quins elements hem d'introduir, perquè no oblidem que, a més, doncs, l'accidentalitat que es produeix en l'espai públic, que també és molt inferior a la que havíem tingut fa uns anys, però en qualsevol cas el principal agent perjudicat per l'accidentalitat en la ciutat és el motorista. Per tant, és un tema que ens interpel·la, però precisament per això hem volgut centrar el fòrum d'aquest any en el tema de la moto.
Un minut, Galera, un minut.
Sí, el programa. Només és coherent tenir aquesta lluita contra el cotxe de les zones de baixes emissions per garantir la qualitat de l'aire amb aixecar els peatges. No s'hauria de pagar per fer ús. Ara, per exemple, s'està implantant també el pagament per ús de la distribució de mercaderies de compres online, no?
O l'entrada
de Barcelona. Vull dir, el pagament
això que m'acaba plantejant dona per 20 programes. Efectivament, que és un tema de reflexió. Aquí hem aixecat els peatges i, evidentment, hi ha un problema de manteniment, hi ha un problema també de les dificultats de mobilitat que s'estan produint, que haurà de ser objecte d'una reflexió, i, evidentment, aquesta sí que a nivell nacional, nacional vol dir d'Espanya, de Catalunya, i també, doncs, lògicament, de les grans ciutats.
Molt bé, doncs, hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Hi ha moltes més coses que han quedat sobre la taula per preguntar, però el temps ha passat volant. Albert Valle, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i fins una propera ocasió, i segur que serà. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer com altres vegades poder estar aquí compartint aquesta estona amb vostès.
Molt bé, gràcies al Germán González, Maria Jesús Cañizares i al Juan Carlos Valero. Dissabte que ve més converses, Cadena COPE, Catalunya, Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana i bon retorn de les vacances.
Efectivament, bon retorn.
Que les hagin fet.